El cafè de la ràdio.
Nova entrega de les entrevistes del cicle Aprenent al Fil el 2021, en què conversem amb els portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament de Sabadell. Aquest dijous parlem amb la portaveu de Junts per Sabadell al Consistori, Lourdes Ciuró. Bon dia, gràcies per rebre'ns a casa seva, que és una de les particularitats d'aquestes entrevistes.
Bon dia, és un format molt interessant i felicitats per la iniciativa. Ja tocava veure una cosa diferent, no?
A sí,
més, amb
canviar
càmeres i tot, molt bé, molt bé.
Anar variant. Comencem, si li sembla, en matèria i anem una mica al ple municipal de la setmana que ve. Un dels temes que ha transcendit fins ara és aquest pla d'usos recreatius de Sabadell. A priori, pel que saben fins ara, què els sembla aquesta proposta?
A veure, en tot cas, en primer lloc, saludar-la. O sigui, està molt bé. Sabadell, una ciutat de 200 i pico mil habitants, no pot estar sense un pla d'usos d'oci. Avui recordem que els nostres joves, per cap d'any, quan ara aparquem la pandèmia, si us plau, estem parlant en situacions normals, no? Doncs no tenien un lloc per anar, ni un dissabte a la nit, ni, per tant, toca que Sabadell es posi en òrbita amb el tema de l'oci nocturn. Cal compatibilitzar-ho, òbviament, amb el descans dels veïns i buscar les millors zones. Per tant, nosaltres, que no estàvem a favor de l'oci centralitzat, veiem bé aquesta descentralització. Què ens grinyola una mica? Que no acabem d'entendre i que ens han dit, malgrat això, que és la millor fórmula. És a dir, aquí el que prima aquest pla d'usos és que el primer que té la iniciativa d'obrir un determinat local, doncs s'hi pot posar. Si després ve algun altre però allò ja està ocupat, ho sento, però no t'hi pots posar. Si no respectes les distàncies de 150 metres mínim o de 300, depèn de l'aforament de cada local que vulguis obrir. Per nosaltres això no és un criteri. El primer que arriba, el primer que obre, no hauria de ser un criteri. Hi hauria d'haver uns criteris més objectivables per poder donar igualtat d'oportunitats a tothom, no que el primer que arriba ja s'ha instal·lat. Ens han dit que això no és problema, ens han dit que això és el criteri que predomina, però ens continua grinyolant. Què farem nosaltres al ple? Evidentment, no ens oposarem a la seva tramitació, ni molt menys. Ens abstindríem a la votació amb la voluntat de que es puguin incorporar esmenes de millora. No oblidem que això és un tràmit inicial. Per tant, ens abstindrem per això, per esperar el marge de millora que hi pugui haver, sobretot des del sector, si és que queda algú. Perquè una de les coses que no ens agradaria que passés és que tirés endavant aquest pla d'usos sense les aportacions del sector, perquè malauradament no hem tingut temps de salvar-lo. Per tant, això seria una molt mala notícia. Esperem que no passi.
De fet, en aquest sentit, a Ràdio Sabadell, el que fèiem el dia després de conèixer aquest pla d'usos, si més no la proposta que ha d'anar al ple, parlàvem amb el sector que estava molt enfadat perquè ningú els havia explicat res d'aquest pla.
Nosaltres també ens hi hem reunit, també ens han traslladat el mateix neguit. De fet, la documentació els hi hem ensenyat nosaltres, diu que no tenien res, però en tot cas diu que, bueno, que s'ho miraran i que faran algunes, i nosaltres els hem animat a que hi facin esmenes, perquè no hi ha res més pobre d'una tramitació d'una normativa, la que sigui una llei o sigui un reglament o una ordenança, que el sector que l'afecta no faci aportacions, perquè vol dir que no hi ha sector o que no interessa ningú. I crec que l'oci és prou interessant i prou important per la ciutat, també a nivell econòmic, com perquè puguem fer una bona normativa amb aportacions dels grups, clar, però sobretot del sector.
Canviem de tema, anem a la pandèmia, és el gran tema de l'any i òbviament n'hem de parlar. Des de l'àmbit municipal creu que la gestió ha estat la correcta?
Mira, des de l'àmbit municipal el que no es pot és demanar, o sigui, l'Olmo ja no demà esperes, que diuen. O sigui, l'administració més feble, la més propera al ciutadà, que depèn d'un finançament que no arriba mai, que hi ha un model de finançament que està obsolet pels reptes i apostes que de la societat moderna, amb Covid o sense Covid. Per tant, estem exigint que doni resposta a l'administració més feble. Llavors, les grans reformes que depenen de l'Estat espanyol i que depenen també de la Generalitat, aquestes sembla que no s'abordin amb la contundència que s'hauria d'abordar. Sobretot em refereixo als autònoms. Les grans reformes del mercat laboral a nivell autònoms, per exemple, depenen de Madrid. Aquí hi ha d'haver quotes que s'haurien d'haver revisat, liquidacions d'IVA i d'IRPF que s'havien d'haver com a mínim congelat i evidentment sense recàrrecs. Hi ha ajuts que no han arribat o que han arribat malament i tard. Aquí també corresponsabilitat de la Generalitat perquè ens ho hem de poder dir. I llavors es demana que l'Ajuntament dongui doncs igual 200 euros per comerç que no treu de pobre a ningú, que no ajuda, no acaba d'ajudar ningú, però que per les finances municipals són una despesa molt important. Doncs hem de mirar d'equilibrar tota la resposta que s'ha pogut donar des dels ajuntaments en general. Crec que s'ha fet el que s'ha pogut fer des de tots els àmbits, qüestions d'espai públic, qüestions de llicències més permissives amb terrasses, qüestions de rebaixar taxes amb allò d'aquells negocis que han hagut de tancar o que han patit més contundència la pandèmia, però ja et dic, la classe mitja treballadora, que és la que acostuma a pagar el pollastre de moltes inclemències, en aquest cas de la pandèmia, doncs des de Madrid no han tingut la reacció que s'havia de tenir.
Justament la setmana passada manteníem aquesta conversa amb el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, que deia que l'Ajuntament no havia fet els deures en l'àmbit, per exemple, de les terrasses, que no havia estat prou ràpid a l'hora d'atorgar aquestes llicències, que hi havia molts bars i restaurants que havien demanat llicències de terrasses i a hores d'ara encara no tenien resposta.
El que passa que hi ha el silenci administratiu, és a dir, si no hi ha hagut resposta, es pot obrir. Per tant, en una època excepcional de pandèmia, el que no farà l'Ajuntament, penso jo, perquè si ho fes nosaltres ho denunciaríem obertament en els mitjans de comunicació, de dir posar traves a la persona que vol obrir una terrassa i que no ha tingut resposta de l'administració, sempre quan ho faci amb els paràmetres que toquen i que s'han establert en general, perquè la permissivitat, doncs, en principi, hi era. Llavors, la reacció, jo trobo que tots els governs han tingut moltes dificultats per fer front a una qüestió molt tan excepcional. Ha sigut camp abonat de molta demagògia per part de tothom, i també la dificultat que ha tingut tothom, i ho dic aquí com a partit de govern de la Generalitat de Catalunya, perquè sobretot al començament va ser un molt, 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 molt dolorós respondre amb tot això. Per tant, si no es dona resposta, el que ningú obsta és que es pugui tirar endavant amb la mesura que es necessita, no?
El pla de xoc, els partits de l'oposició que l'han precedida també l'han criticat molt, han dit que no estava ben enfocat i que no havia pogut ajudar realment a la ciutat, i està d'acord?
Home, nosaltres les mesures que vam proposar pel pla Covid, la major part d'elles es van tirar endavant i es van acceptar. També és veritat que hi ha hagut qüestions que hem perdut passada. Per exemple, teníem l'oportunitat de ser més agosarats amb l'espai públic, i nosaltres no ens cansarem de reivindicar el carril bicicleta, el carrer bici, per exemple. Sabadell especialment és una ciutat que és bona per implementar aquesta mesura de mobilitat, doncs, que no sigui de vehicles a motor, i trobo que hem sigut poc agosarats. Una mica d'urbanisme tàctic, allò de pintar al terra algunes mesures més àmplies per vianants, però el fet d'abordar reformes de mobilitat que et permetia la pandèmia de fer prova i error, penso que hem perdut una oportunitat amb aquestes mesures d'espai públic més contundents. Amb què em refereixo? Per exemple, la via Massaguer. La via Massaguer hauríem pogut tenir una via molt més donada pels vianants, que no oblidem que són unes voreres molt estretes, molt petites, on hi ha comerç que està tancant, i en canvi doncs, no hem fet cap mesura en aquella artèria, quan és una artèria d'entrada al centre i de comunicació amb la Creu Alta i amb la Concòrdia. Llavors, per nosaltres haguéssim restringit el trànsit allà i haguéssim donat més espai als vianants, però no només al cap de setmana. Llavors, aquestes mesures les haguéssim pogut, amb prova i error, que no dic que hagués sigut efectiva, perquè igual la implementem i veiem que no funciona, però no, ni tan sols ho hem provat. I trobo que en aquest cas el governant no pot ser poruc.
Una altra de les qüestions que ha posat de manifest la pandèmia és la situació de la salut pública, de la sanitat pública a casa nostra, no? En aquest sentit s'ha parlat de molts aspectes, també de l'atenció primària. Si li sembla, comencem per aquí, per l'atenció primària. Els reptes principals que té Sabadell quins són?
Els reptes principals que té Sabadell són iguals que el que té el país. O sigui, per abordar la qüestió de la sanitat, una competència que ens ha venit dels anys 80, que ja venia infrafinançada, està patint ara encara més les conseqüències de l'infrafinançament. Per tant, és urgentíssim la incorporació de 5.000 milions d'euros del pressupost públic de la Generalitat a la sanitat. Una sanitat que ha de tenir un lideratge públic, sens dubte. Una sanitat, però, que ha de posar el millor servei al pacient. Per tant, el centre ha de ser el pacient. I això què vol dir? Mesures destinades a fer una atenció més propera, és a dir, carregar-nos l'assistència telemàtica com a concepte? No, perquè potser amb alguns els hi funciona, amb altres no els hi funciona. Però un lideratge públic de l'assistència amb una reordenació dels serveis, per tant, és tendència a l'especialització per zones, i això no ho dic jo, això ho diuen un grup de 30 experts, que són els que s'han posat d'acord amb unes mesures base per a la sanitat catalana. La sanitat catalana és un model d'èxit, és un model de reivindicació que s'ha de reivindicar, però que pateix aquest infrafinançament, ja sigui perquè tenim un dèficit fiscal molt important, o ja sigui perquè s'ha de posar més recursos, perquè és que ja com et dic, venia de la transferència de competències dels anys 80, que no va venir prou ben dotada. Ara ho hem de repensar, però no ho podem fer amb criteris polítics, ho hem de fer amb criteris tècnics, i posant al centre el pacient i les necessitats del pacient. I per això aquests 30 experts han fet aquesta tasca, que penso que és el proper govern que surti d'aquestes eleccions del 14 ha de posar sobre la taula.
Quan parlem d'atenció primària, Sabadell hi ha el cas del consultori de Poblenou, no? Sí. Llargament reivindicat, la situació sembla que està en un atzucat, no? Perquè el govern deia que s'havia avançat i que hi havia una negociació per sí. tirar-lo endavant a principis d'any. El CatSalut deia a Ràdio Sabadell que això no era així, que no hi havia, que no es podia posar tirar endavant ara per ara. Què ha passat en tot això i quina és la posició de Junts per Sabadell?
Nosaltres sempre hem tingut molt clar que estem al costat dels veïns de Poblenou. Si algun barri necessita que hi hagi un consultori a peu de famílies, és per exemple a Poblenou. En aquest cas el criteri de densitat de població no és un criteri vàlid. I l'excusa per part de Salut de que ara en pandèmia no es pot obrir, doncs escolti, això per mi, per nosaltres és una contradicció en els propis termes. Precisament en pandèmia és quan s'ha d'obrir, per donar el servei a les persones que viuen a Poblenou, població envellida, població que necessita i que no estan al mig del rovell de l'ou, sinó que estan més abans apartats i que necessiten, doncs tenen a més problemes de mobilitat per accedir a altres CAPs. Per nosaltres la solució no és posar autobusos que portin a un CAP, sinó que s'ha de donar el servei al barri, perquè és un servei de primera necessitat i més en pandèmia i més a Poblenou, una població envellida. Nosaltres estem al costat d'això, de que s'obri, i que les mesures de poder accedir al centre doncs siguin les que es puguin prendre doncs, bueno, amb una persona, que amb algun voluntari que endreci les entrades, les sortides, com a tants llocs es fa. En cap cas la solució pot passar per tancar-lo. I això ho hem dit des de Junts al ple totes les vegades que s'ha plantejat.
Un altre dels temes és el Taulí, l'estat del Taulí, un hospital que ha estat molt tensionat en aquest context de pandèmia. Les inversions que es presentaven des del Departament de Salut just abans de la campanya electoral són la solució?
A veure, les inversions a l'hospital poden ser una solució i es necessita que el nostre hospital, el Taulí, continuï desenvolupant aquest eix d'hospital de referència, un hospital que, per cert, ara és centre cerca i que el posa doncs, en el mapa dels millors centres de Catalunya en aquesta especialitat, però hem d'apuntalar l'atenció sanitària. Hem d'apuntalar el servei sanitari en favor de la ciutadania i de l'entorn, és a dir, Sabadell i comarca. Llavors, aquestes millores que s'anuncien en campanya tenen la llàstima de precisament estar titllades, no?, de possibles electorals, eventualment electoralistes, si se'n permet. Ens hagués agradat molt més que s'haguessin esperat 15 dies i que s'haguessin explicat després de les eleccions, perquè tot plegat ha agafat molt més realisme. El que no estaríem d'acord és en crear falses expectatives. A Sabadell, nosaltres vam sortir fa uns mesos dient que quan la Generalitat va anunciar que faria 5 centres polivalents, adaptables, resilients, si vol, per poder ser convertits en donar resposta al pacient de Covid i després a la recerca i a les necessitats de l'hospital que fos, de Can Rut i el que fos, lamentàvem que Sabadell no estigués dintre del mapa de les inversions, perquè nosaltres havíem aportat com a Ajuntament molts diners per la planta d'urgències, havíem acondicionat una pista d'atletisme per poder posar-lo al servei de la comarca i, en canvi, no havíem tingut resposta per part del govern de Catalunya de posar-nos en el mapa de les inversions. És obvi que aquestes inversions que s'han anunciat ara no venen del que va dir Junts, no, això no ho direm mai a la vida, però ens hagués agradat que en aquell moment que van anunciar els 50 milions per a aquests equipaments resilients, no sé com dir-los, doncs haguessin dit, a més, a l'hospital de referència al Parc Taulí, i tenim previst una inversió per poder donar més cobertura de llits, més cobertura d'urgències i de quiròfans, que és el que al final necessitem, però ens hagués agradat, no?, en aquell moment.
Una de les reivindicacions que té el Taulí, que comentàvem de fet la setmana passada a Ràdio Sabadell amb la presidenta del Consell de Govern del Taulí, la Mariona Creus, és la necessitat de comptar amb aquesta facultat d'infermeria al Taulí, que també és una gran reivindicació de ciutat, no? Però la ciutat ho està reivindicant prou? La ciutat està prou posant tot el que ha de posar perquè això acabi sent una realitat?
Home, jo crec que sí. És a dir, sempre es pot fer més, òbviament. Ara, aquí què tenim? Una cosa molt important, que és l'acord dels grups, el ple. Això és un punt molt a favor. Per part nostra, estem completament arrenglarats amb la reivindicació. De fet, va venir el conseller Tremosa fa unes setmanes, i que era, fins ara doncs, és el conseller d'Universitats en Funcions, que aposta perquè el grau d'infermeria doncs, es declari que és necessitat de país, perquè s'ha posat de manifest que cal, i arran d'aquí que una de les ciutats allotjadores sigui Sabadell. Tenim la infraestructura universitària i la bona connexió necessària. Per tant, tenim l'Autònoma, que té una infraestructura que avui mateix ja hi podria allotjar la infermeria, i a més tenim una bona vinculació de comunicacions, com a Taulí. Per tant, som una ciutat que pensem que ho té tot. que anem arrenglarats, perquè el consens polític hi és. Em consta que el Taulí està fent també tots els seus moviments, que l'autònoma també està compromesa. Home, sí, s'està fent molta pressió aquí. De fet, jo quan feia campanya deia que si em preguntaven tu què faries quan fossis, si ets diputada, no? Deia, pues, home, pues, de defensar i reivindicar el grau d'infermeria per Sabadell, allà on toca, que és el Parlament de Catalunya i el Govern. No?
I aquesta facultat és una bona oportunitat per ubicar-la a l'Art Tèxtil? És a dir, és una bona seu per a aquesta facultat, l'Art Tèxtil?
L'Art Tèxtil és una molt bona seu per aquest tipus d'actuacions vinculades a la recerca, vinculades al coneixement, vinculades a la innovació. Perquè en el cas de tots els graus mèdics, per entendre's, tot el que va vinculat a la medicina, està a la vora del Taulí i està a la vora del campus de Sabadell. Per tant, estratègicament està ben vinculat. Nosaltres és el que reivindiquem. De fet, el sentit de la transformació de la Gran Via no és només fer unes obres de transformació urbanística, sinó que són unes obres de transformació urbanística al servei d'una nova economia per poder captar talent, inversió i desenvolupament a la ciutat, perquè això són llocs de treball de qualitat. I això ens posa, doncs, en una ciutat capdavantera, sobretot en llocs de treball. I és el sentit que té tot plegat. Per tant, l'Art Tèxtil seria un bon espai per posar-hi totes aquelles activitats que donin contingut a un nou model econòmic.
Ara anirem al model de Gran Via de Junts per Sabadell, que hi vull entrar en detall. La caserna, li dic perquè estem en aquesta zona, eh? La
sí.
Caserna. Hi ha molt debat en la caserna. Jo el primer que li trasllado és una pregunta que estic traslladant també a totes les persones amb les que estem parlant en aquest cicle. Amb la caserna hi podem començar a fer coses ja o hem d'esperar la resolució judicial de l'últim tràmit judicial? És a dir, podíem començar a fer actuacions a la caserna, entenc que jugant-nos-la, que finalment diguin doncs aquests diners seran mal invertits, però la ciutat podria prendre la determinació de dir escolta, volem això i podem començar a treballar-hi o no, legalment no podem?
No podem. Primera, per responsabilitat, perquè són diners públics que s'haurien d'invertir a la caserna. I avui en dia la caserna està encara en situació de litigi, perquè hi ha hagut un recurs. Per tant, res del que s'hi pugui fer a la caserna actualment es pot dir que sigui segur. No pots demanar un préstec perquè no te'l donaran com a ajuntament, perquè no sabem de qui és la titularitat, i com a diners dels sabadellencs no crec que sigui prudent invertir-los a la caserna perquè un dia es puguin revertir totes les operacions. Per tant, seria irresponsable invertir en la caserna. Per això nosaltres, des de Junts, vam posar la moció al ple de dir, escolteu, la recuperació de la caserna i la recuperació de l'edifici de Correus han de ser una prioritat per la ciutat, perquè estan a dos eixos neuràlgics. Correus està a la via Massaguer, per tant, al bell mig d'una artèria comercial, i la caserna està a la pol de transformació del que ha de ser l'eix del coneixement i de la nova economia. I això ho continuem dient. Això què passa per la negociació? Per tant, aquella primera moció que alguns es van abstenir, després la van voler reblar, per dir, bueno, ho hem presentat nosaltres, bueno, d'acord. Si es tractava de dir jo em penjo la medalla, doncs penja-te-la tu. L'objectiu quin és? Que es recuperi la caserna, perquè a hores d'ara no s'hi pot fer res. Per molt que diguem que és nostra, però s'ha posat que tot passa per una negociació. I segurament la ciutat hi ha perdut molt, molt, des que es va posar aquell primer recurs. El cost d'oportunitat d'aquell primer recurs ha sigut molt car per la ciutat i encara l'estem pagant.
Però en qualsevol cas, què és el que s'hi ha de fer? Si finalment acaba sent nostra de la ciutat, si acaba podent treballar directament, quina és l'aposta de Junts per Sabadell per aquest espai?
Nosaltres, és un espai molt gran i poden haver moltes coses. A nosaltres ens costa que, per exemple, els veïns de la Creu Alta hi demanen un institut. Però per nosaltres el que sí que hauria de contenir és habitatge destinat, ja sigui a famílies perquè tenen pacients al Taulí i que tenen una estada a la nostra ciutat com a conseqüència del tractament i de l'ingrés a l'hospital, també habitatge per posar fàcil als investigadors que vinguin. Poder oferir habitatge als investigadors ens fa un lloc molt més atractiu. I ara, vinculat amb el centre cerca que som, doncs encara podem ser molt més atractius per venir a desenvolupar aquestes tasques a la nostra ciutat. Però nosaltres creiem que tot això ho hauria de contenir perquè hi ha molt espai. Després el debat ciutadans ha de portar a decidir que allí hi ha d'haver habitatge per joves i gent gran, segur, perquè anem escassos d'habitatge, i més enllà doncs el que es vulgui, no? Però sobretot aquesta singularitat d'atenció a les famílies, perquè com dèiem el pacient ha de ser el centre i l'entorn, i la facilitat perquè ens puguin venir aquests investigadors, no?
Anem a la Gran Via, eh? Deixi'm que li pregunti, des d'aquest inici de mandat, és a dir, en aquests pràcticament 2 anys, faig
sí.
una mica de trampa perquè falta una mica, però
no, sí.
Què s'ha avançat en aquest àmbit?
Doncs miri, s'ha avançat molt, i a més estem molt contents des de Junts per Sabadell, perquè un dels primers objectius que ens vam imposar tan bon punt van passar les eleccions, que va ser ser útils a la ciutat. Ho estem aconseguint. Avui, el debat de la Gran Via i la necessitat de la seva transformació, ningú ho posa en qüestió. A més, està reivindicat pel propi equip de govern com la gran palanca de transformació de la ciutat. Abans de que nosaltres poséssim aquest tema sobre la taula, ningú hi havia perdut més de 2 minuts al·legant que era un tema que la carretera de Castellà i que és molt difícil, sí, és clar. Però el qui té projecte i sap com ho vol tirar endavant, doncs busca la manera de poder-ho fer, no? I en aquest cas la Gran Via avui és una, que és un eix de transformació de la ciutat, és indubitat, està sobre la taula i li hem posat nosaltres. I a més no només això, sinó que hi ha recursos per fer actuacions d'acupuntura urbanística per anar abordant les diferents transformacions, sense perdre de vista que l'eix central, que és pròpiament l'autopista urbana on hi ha els túnels, els ponts, vaja, això sí que depèn la seva transformació de la carretera de Castellà, però ja hem d'anar guanyant temps al temps i, de fet, un dels recursos es destinen a fer uns estudis per aquest eix central, perquè ja comencem a obrir el debat ciutadà de què hi volem, de com ho volem, de forma i manera que guanyant temps al temps, quan ja estigui feta la connexió, el bypass en Castellà, ja puguem començar a abordar aquesta transformació de l'eix central. Però ara ja aquest mandat de fet es veuran les primeres actuacions, si tot va bé, tot va com ha d'anar, doncs es veuran les primeres transformacions urbanístiques al voltant de la Gran Via perquè la gent vegi a què podem aspirar i a què tenim dret. Tenim dret a qualitat de vida, tenim dret a, doncs, a benestar, tenim dret a naturalització, tenim dret a pacificació, i això com a sabadellencs, no només els que viuen a la Gran Via.
Per tant, en aquests moments estan en una fase de projecte per decidir què s'hi farà, que és el que podrem veure a partir d'ara.
No, ara mateix això m'interessaria molt deixar-ho ben clar, a veure si sóc capaç. Per una banda, els laterals de la Gran Via i el centre de la Gran Via ho tractem diferenciat, perquè la Gran Via és un tema molt gros, que s'ha de menjar el problema, diguéssim,
aparcat el tema de la mobilitat, que depèn de la Ronda Nord, que seria el tronc central.
Exacte. El lateral és on ja començaran a veure aquest mandat transformacions. Transformacions que van en la línia de fer possible més fàcil el creuament de banda i banda, que sigui més permeable. Posarem al centre la persona, per tant, el vianant no ha d'anar per sota aquests passos que són de vianants, sinó que ha d'anar per dalt, amb unes semàfors que donguin temps a creuar, amb uns passos de vianants ben senyalitzats, on hi hagi també un pas per travessar bicicletes per poder anar cap al riu, que és un espai d'oci i de lleure molt important per la ciutat. Per tant, això hi serà i ho veurem aquest mandat. O també creació d'espais doncs, més naturalitzats pels veïns, en diferents punts.
Deixi'm que vagi a qüestions ja més d'actualitat, bueno, tot és actualitat, sí. El que hem estat tractant, però ja m'entén, més d'actualitat catalana, que li pregunti per les eleccions. No? Amb el pas dels dies, com valora el resultat d'aquelles eleccions?
Bé, doncs el resultat de les eleccions és un resultat que dona una pista molt clara de diverses coses. En primer lloc, que l'independentisme ha guanyat. També Sabadell. Per tant, per primera vegada hi ha una majoria absoluta, en aquest cas, d'independentistes a la ciutat de Sabadell. També el país. Per tant, jo sóc de les que pensa, sens dubte, com a independentista que sóc, que vull la independència, doncs, perquè es pot ser independentista i no voler-la, però jo, com que la vull, doncs crec que l'únic govern que hi pot haver és un govern d'independentistes.
Això vol dir Junts i Esquerra?
I CUP.
Es veu Junts per Catalunya governant amb la CUP?
Sí, per què no? Nosaltres no som sectaris, ho hem dit moltíssimes vegades. Nosaltres no som aquells que veten a ningú. Hi ha diferències de plantejament, hi ha diferències d'enfocs, però això és la pluralitat democràtica. Si tots veiéssim la vida igual, estaríem tots el mateix partit. El que hem d'aprendre és a aquesta cultura de coalició. Ara mateix estem veient com no hi ha cultura de coalició, tampoc a Espanya. S'estan matant el govern de PSOE i Podemos. I representa que són tots dos d'esquerres, no? Si vostè vol. Però cada dia tenim una bronca. Això penso que és dèficit de cultura democràtica i de no poder veure que no cal que ho defensem tot igual per poder fer avançar, perquè al final tots tenim una representació que ens atorga la ciutadania i tothom vol que hi posem la nostra visió de les coses. Per tant, això, jo, per mi, el que s'hauria de fer, sens dubte, és aquest govern independentista, per poder donar resposta, perquè o sigui, estem passant per la pandèmia i això no pot passar només, no pot anar només d'independència, o sigui, no tot per quan siguem independents, sinó que hem de donar respostes al dia a dia.
I amb els comuns, perquè Esquerra planteja aquest gran pacte, no? De Junts per Catalunya, CUP, Esquerra, Comuns.
Jo no veig que els comuns siguin independentistes. Jo he dit que vull un govern independentista. Els comuns no són independentistes. Posem en valor que siguin sobiranistes, posem en valor que defensin, a vegades en la boca més gran, a vegades en la boca més petita, el dret a decidir. I, per tant, pensem que, si defensen això, en aquells consensos que vagin de dret a decidir seran. Però si el govern ha de passar per rendir pleitesia i acotar el cap al que es diu des de Madrid, doncs no ho acabem de veure clar. Nosaltres, l'aposta és un govern independentista, perquè ara estem aquí. I el dia de demà, quan siguem independents, quan tinguem un estat normal, dintre, siguem un estat normal dintre dels estats d'Europa, doncs ja podem fer aliances d'altre tipus. Però penso que ara és aquesta, si ho volem. Una altra cosa és que vulguem marejar la perdiu. Si volem marejar la perdiu i fer altre tipus de govern, doncs bueno, ja ho explicarà qui s'hi hagi posat, no? Però en tot cas, per part de Junts, no defensem això.
Entenc que en tots els casos amb Esquerra a la presidència.
Sí, és clar, han guanyat les eleccions. Nosaltres vull recordar que quan vam guanyar les eleccions per dos diputats de més, vam fer un govern completament paritari, 50% amb Esquerra i nosaltres. Vam entendre que no teníem majoria absoluta, només teníem dos diputats més, per tant, vam actuar, crec que tenia una conselleria de més Esquerra, però això no és el problema, és a dir, teníem un empat tècnic. Ara Esquerra té un diputat més, nosaltres en teníem dos, ara ells en tenen un, és un empat tècnic. Per tant, això requereix doncs, que tinguem també la mateixa sensibilitat. Aquí no ha guanyat ningú per majoria absoluta, al contrari, la ciutadania ens ha dit volem que us entengueu, doncs aquí els tres actors independentistes han de veure quin rol juguen cadascú en el seu espai.
Lourdes Ciuró, gràcies per haver-nos rebut avui a aquest espai de Junts per Sabadell.
A vosaltres.
Molt bon dia.
Un plaer. Fins aviat.